Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Venim de dies, tips de menjar, de xerrar amb gent, amb família, amb amics, de sortir, d'entrar, de paraigües, que si plou, que si deixa de ploure, que si la grip. La veritat és que estan sent uns Nadals plens de tot i de tot tipus de coses i d'elements. La ràdio és fonamental també aquests dies en què molta gent doncs aprofita per posar-nos allà de fons per estar també compartint les seves festes de Nadal amb família, cosa que agraïm de tot cor, de veritat. I una salutació ben forta, sempre me'n recordo, però més aquestes dates de la gent que viu sola i que ens escolta, o la gent que està ara mateix a un hospital i que està passant aquests dies de festa, doncs, allà vigilats pels metges i les infermeres, a les que també enviem una abraçada ben forta i les nostres gràcies per ajudar a la gent que també ho necessita per aquestes malalties que estan doncs, fent que molta gent estigui als hospitals. Una abraçada ben forta a tots i totes. I avui, com sempre, en aquest programa parlarem de moltes coses. I aquests dies que hi ha retrobaments de gent que ve de fora, de família i d'amics, m'ha vingut al cap la quantitat de gent que viu a pobles i que han vingut a ciutat, per exemple, a veure els seus fills. Pobles on la veritat és que s'estan quedant totalment sols. Us en recordeu, no?, d'aquesta paraula de l'Espanya desierto, l'Espanya vaciada. Doncs avui en parlarem del que està passant a Catalunya i d'algunes mesures que estan prenent alguns pobles, o com per exemple el Priorat, on estan promovent el lloguer perquè hi ha moltes cases buides i que volen pal·liar el problema de l'habitatge i fer que molts pobles tornin a tenir vida, que és el més important. Avui en parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal, però abans, el temps. Bueno, deia jo que portem uns dies, la veritat, que de molta aigua i cosa que necessitàvem, benvinguda sigui, però que quan plogui ho faci bé. Així que gràcies, pluja, però demà dimarts, que entrarà el cerco, el mestral i la tramuntana, serà un dia poc ennuvolat en general i l'excepció seran els bancs de boira interiors més extensos cap a l'oest de la depressió central, on poden persistir fins al migdia. Així que, de moment, no s'esperen pluges. I si vols escoltar la cadena COPE, ja saps, a través de COPE Catalunya, de la xarxa social X i Facebook i també a través de la nova aplicació mòbil de la cadena COPE. Comencem aquí i ara, la linterna.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, todos los que formamos los equipos de Pinter y Pintegran, os damos las gracias por la confianza durante todo este año. Os deseamos unas felices fiestas y que el año 2026 llegue cargado de salud, trabajo, prosperidad en compañía de los vuestros. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter y Pintegran. Felices fiestas.
Estas Navidades regala emociones, regala historias, regala aventuras, personajes inolvidables y momentos únicos. Regala cine. Entra en enneomagazines.com y haz que la magia del séptimo arte llegue a tu casa con la revista Cinemanía. El regalo perfecto a un solo clic.
De dilluns a divendres.
Vinga, ja, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
El superestar!
Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda.
Haurem de veure Paco González.
Amb bigoti.
Amb bigoti.
Veurem.
Qui?
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around, you say you don't know, you tell me don't lie.
Avui us estem explicant com influeix la manca d'habitatge en el despoblament d'alguns territoris i ens estem centrant en la comarca del Priorat, una comarca que té més de 500 habitatges buits, amb una oferta de lloguer molt limitada i preus pels núvols. Una situació que també afecta municipis com Falset. Davant d'aquest escenari, el Consell Comarcal del Priorat ha impulsat una iniciativa precisament per mobilitzar les vivendes buides i facilitar l'accés a un lloguer assequible. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el Marc Llurba és tècnic del Consell Comarcal i ens ha explicat que la iniciativa doncs, té molt a veure amb l'interès creixent, sobretot arran de la pandèmia, doncs, de molta gent que volia tornar a viure a la zona però que tenia molts problemes per trobar una vivenda. Aquí és on entra en joc aquesta campanya que intenta posar en contacte a propietaris amb possibles llogaters.
Anem contactant propietari per propietari, sempre que això sigui possible, la col·laboració de l'Ajuntament, no? I els expliquem, per una banda, el servei de la borsa d'habitatge que tenim, que és un servei on el que bàsicament fem és connectar a propietaris d'habitatges que volen llogar amb possibles llogaters que volen llogar, no? I fem una mediació activa, no? Per fomentar l'arrendament d'aquest habitatge. Mm-hmm.
Si l'habitatge està en bones condicions, es pot llogar i si té algun tipus de deficiència, des del Consell Comarcal s'informa de possibles subvencions per rehabilitar. És el propietari, en tot cas, qui sempre té l'última paraula. Tota aquesta informació normalment és molt ben rebuda, però el Marc Llurba sí que reconeix que de vegades hi ha un cert recel, una certa desconfiança encara a llogar. El que està clar és que aquesta és una fórmula molt necessària per retenir veïns i assegurar el futur de les zones rurals.
El problema que hi ha a la comarca, no, relacionat amb el despoblament, que durant tot el segle XX s'ha anat perdent població, i que llogar un habitatge en un poble, com ja sabeu, no, els pobles del Priorat, la majoria tenen més de 500 habitants. No. No, llavors, que un habitatge estigui ocupat, al final vol dir que l'escola pugui seguir oberta, que el bar del poble no tanco, que la llar de jubilats estigui activa, etc.
La possibilitat que ofereixen ara mateix moltes empreses de teletreballar és el que està portant a molta gent a tornar als seus municipis d'origen, més lluny de les grans ciutats, però el que està passant és que, segons a on, doncs hi ha més demanda que oferta i és això que s'intenta revertir amb aquest tipus de campanyes.
Doncs ja que hem explicat a què consisteix aquesta campanya, el que ens faltaria és conèixer l'experiència d'algun dels municipis que hi participa i un d'ells és Cornudella de Montsant.
Exacte, la seva alcaldessa és la Meritxell Cardona, que ens ha explicat que el seu municipi pateix de primera mà el que es coneix com a gentrificació. La demanda turística acaba desplaçant els veïns de tota la vida perquè no aguanten la pressió que hi ha damunt l'habitatge. Hi ha molta demanda turística i molta gent, també del poble, que aprofita l'oportunitat de fer negoci.
Ja no només han sigut les persones d'aquí del territori doncs, que han aprofitat doncs, que la seva economia agrícola doncs, ha vingut doncs, millorada doncs, per tenir el lloguer dels seus habitatges, mm-hmm. sinó que, a més, doncs, han vingut gent de l'estranger, gent, com, per exemple, expats, gent que van a residir aquí durant uns quants mesos sí, o inclús anys, i que compren habitatges amb un preu per ells molt assequible i que exclusivament els dediquen ja directament doncs, al mercat turístic i, a més, fora del mercat legal.
Cornudella té aproximadament 1.000 habitants i es calcula que hi ha 90 vivendes buides, tot i que en bones condicions per entrar a viure serien unes 40. S'estan buscant habitatges per tot arreu, fins al punt que l'Ajuntament s'està plantejant aprofitar tota una planta del consistori per fer-hi pisos. Antigament hi vivien els treballadors municipals.
Vam aprofitar el Fons de Transició Nuclear per destinar-hi una partida per poder fer 3 pisos d'ús dotacional, és a dir, que estaran habilitats per persones que vinguin a treballar aquí, sí, i també un espai de cotreball per poder doncs, fomentar doncs, que l'activitat professional doncs, i l'habitatge per la gent que puguin venir a viure aquí a Cornudella doncs, en faci tot una miqueta més. Sabem que en 3 pisos no és suficient, però com a mínim la intenció ja hi és.
I quin és el perfil de persones o famílies que voldrien anar a viure a Cornudella? Doncs l'alcaldessa ens ha explicat que els perfils són molt diversos.
Hi ha persones que volen independitzar-se de casa seva, que són residents habituals a Cornudella, gent jove, o, per exemple, professionals que volen venir a treballar aquí per donar servei doncs, als establiments de turisme que tant puguin ser cellers, restaurants... clar, és població molt nombrosa i que poder viure aquí a Cornudella doncs, facilitaria molt les coses. Actualment hi ha alguna empresa que està comprant cotxes o habilitant cotxes a la gent que venen a treballar perquè, si no, com no poden viure aquí, com a mínim que es puguin desplaçar.
L'alcaldessa de Cornudella demana també més control sobre el desgavell que hi ha dels pisos turístics perquè no tothom fa les coses bé. De fet, el que Cornudella cobra per la taxa turística anual no arriba als 6.000 euros.
Avui hem anat parlant d'aquesta història i avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra és un plaer parlar amb el professor de Geografia de la Universitat de Girona, Javi Martín. Senyor Martín, gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si volem parlar d'un culpable, si és que n'hi ha, per la causa del despoblament, podríem parlar que és una conseqüència de joves? De joves, millor dit.
Jo crec que és un element molt important, sens dubte, que és una falta molt gran per als joves a tot arreu, vull dir, a tot el país, diríem. No només una qüestió dels pobles més petits, però bé, segurament és encara més agreujada la situació, diríem.
Quines haurien de ser o quins haurien de ser els canvis que facin aquests pobles per no tenir aquesta, en aquest cas, Catalunya buida?
Jo crec que el que cal, com molt bé has comentat, és estimular que l'habitatge buit passi a ser actiu, diríem, no? I, per tant, estimular que la gent que té en propietat un habitatge el posi al mercat de lloguer. I jo crec que aquest és un element molt important i, per altra, també garantir que l'activitat principal que tenen els habitatges és per viure-hi, diríem, no? No per altres activitats econòmiques. Val? Per tant, jo crec que hem d'anar cap aquí a intentar fer el màxim d'accessible possible augmentant l'oferta.
Entenc que parla vostè d'allotjament turístic, però clar, si parlem d'aquests joves que surten d'aquests pobles per anar a estudiar, per buscar-se la vida, després si tornen als seus llocs d'origen, quasi bé la gran majoria no poden continuar desenvolupant-se com haurien de fer-ho, no? Com s'hauria de fer.
Sí, això va molt lligat a un conjunt molt més gran d'elements que afecten el món rural, diríem, no? En què, per tant, l'accés a l'habitatge és una pota d'elles, però que ha d'anar complementada també amb serveis, amb opcions i possibilitats de desenvolupament econòmic, millor connectivitat, infraestructures, etc. Per tant, jo crec que l'habitatge és un element d'ells, però no l'únic.
Professor, és important reconèixer responsabilitats o que reconeguin responsabilitats institucionals i també de compromís, no?
Sí, absolutament. Jo crec que és veritat que durant molt de temps no s'ha posat èmfasi en aquesta realitat. I, per tant, jo crec que no s'ha governat prou mirant o siguent conscients de les necessitats del món rural.
I per què no s'aporten aquestes ajudes per la rehabilitació d'aquestes cases en desús? Imagino que els del poble són els primers beneficiats, no?, a l'hora de rehabilitar-la i donar vida. És molt trist veure pobles que han tingut molta vida al llarg de la seva història i que ara fins i tot no tenen ni col·legi i hi ha que no tenen ni forç de pa.
Sí. Jo crec que per això que hem d'entendre que no només hi ha una lògica d'economia aquí, no? I que, per tant, jo crec que hem de ser conscients que, almenys des de les institucions públiques, no només hem de tractar aquelles qüestions que siguin econòmicament, que siguin rendibles econòmicament, no? Sinó que tinguin un retorn per les persones. Mal? I per tant, és possible doncs, això que calgui fer inversions importants i que realment el que reverteixi no sigui tant allò econòmic, sinó com la vida dels pobles.
Creu vostè que si es donés aquesta situació de que es donessin ajudes i demés, perquè l'altre dia vaig veure un cas d'uns joves, bastant joves, que van decidir quedar-se al poble perquè els hi van fer, doncs, van donar unes ajudes i s'han fet propietaris d'un casoplón per uns diners que dius, escolta'm, això també arribaria jo, no? Creu vostè que si hi haguessin aquestes ajudes, la gent jove, si tinguessin aquestes infraestructures, per exemple, d'internet, per poder teletreballar o mitjans de transport, facilitaria que els joves marxessin i els no tan joves, li dic, perquè hi ha molta gent que diu, estic fart de viure en una ciutat, no?
Sí, home, jo crec que no tothom, perquè tot i que és veritat que en alguns elements pugui semblar molt bucòlic, no? No tothom és el món que té el cap, diria, no? I que per tant té les seves dificultats i que cal ser valent, però jo crec que és una oportunitat i és un estímul important que per a una part de la població pot ser una opció molt interessant, sí.
Quants pobles, no sé si té vostè comptabilitzats o a la geografia catalana, som dels llocs d'Espanya on més hi ha aquesta despoblació?
Bueno, alguns sectors del Catalunya sí que tenen unes elevades taxes. Jo crec que hi ha àmbits d'Espanya que tenen encara un despoblament més elevat. Per exemple, tot el que és Sòria, Conca, Terol o Extremadura i cap a Castella, hi ha àmbits on encara el nivell de despoblament és més elevat que en el nostre context. Però sí que és veritat que hi ha a Catalunya, tot i ser un país molt petit, hi ha unes diferències molt i molt grans, no? Perquè trobem àmbits de l'àrea metropolitana que tenen de les densitats més altes d'Europa en població, i en contrast, doncs, tenim altres territoris amb una densitat molt i molt ni molt baixa. I això sí que és una particularitat.
Perquè, professor, la pregunta és ja no hi cap més gent, no?, a les ciutats?
I què? Densificant-les, diríem, no? Per tant, fent-les més denses. El que passa és que també és veritat que hi ha una realitat molt diferent a l'àrea metropolitana, no? Que a la resta de ciutats mitjanes del país, on, bé, encara poden créixer una mica més. I jo crec que també, doncs, això, hi ha molt camp encara per recórrer en el sentit d'intentar repoblar, no?, que la gent torni a viure en contextos molt més rurals.
A mi se'm trenca el cor, quan veig aquests pobles i penso la de vida que hi havia aquí en el seu moment i ara això està totalment buit, no? I passa també als que podem dir que tenim pobles de certa generació, no?, que els pares van venir de fora i que cada estiu anàvem a estiuejar a aquell poble i tornes ara i ho veus amb una agredolça, no?, la sensació, no? Perquè penses, hem deixat perdre tot això.
Sí, és, bueno, però el que passa és que jo crec que hem d'entendre també que hi ha hagut un canvi particularment dels sistemes econòmics en aquest sentit, no? Que, bé, el que abans havien de fer, m'ho invento ara, 15 persones per llaurar un camp, ara fa un tractor, diríem, no? Per tant, clar, tenim uns canvis tecnològics i econòmics molt grans en el món rural, que també fan que sigui molt més complicat pensar o comparar-ho, com a mínim, no?, amb la realitat de fa doncs, 40, 50 o 60 anys.
Bueno, doncs, aviam si els polítics d'aquest 2026 es posen les piles, les ajudes, i jo crec que, com tanta gent té manca d'habitatge, i a més ho diu la llei, no?, la Constitució, que tothom té dret a un habitatge digne, doncs si hi ha aquests llocs, ja no a pobles, sinó també a altres indrets a qualsevol ciutat. Escolta'm, rehabilitem,
fem ús d'aquestes vivendes, no? Per què tenir-les buides?
I tant, i tant, i tant. És un, com dius, és un dret constitucional i per mi més enllà és un dret humà, diríem, no? Tenir accés a un habitatge digne. Per tant, és una necessitat de, i és una prioritat de país, clarament.
Doncs, professor Javier Martín, professor de Geografia de la Universitat de Girona, gràcies. Per cert, bona sortida d'any i millor entrada,
igualment.
Eh?
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Bona tarda, adéu.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Aquest 2025 ha estat un any especialment dur, gairebé terrorífic per als ramaders catalans. En només 12 mesos, el sector ha hagut de fer front a una successió de crisis sanitàries que han posat a prova la nova resistència i capacitat d'adaptació. La irrupció de la dermatosi nodular, l'amenaça de la pesta porcina africana que afecta a Ports Senglars de la Serra de Collserola i més recentment l'aparició d'un cas de grip aviar en una granja de Lleida ha generat una sensació d'angoixa permanent, però més enllà de l'impacte econòmic, aquest any ha deixat una forta petjada emocional a molts ramaders que han viscut amb por, cansament i frustració, una situació que sembla no donar treva. El 2025 quedarà marcat com un any horribilis per un sector essencial, sovint invisible, però clau pel nostre país. Ho hem analitzat avui a Rere Cope Catalunya i Andorra amb el president de SAGE a Catalunya, que és en Pere Roquer, a qui ha escoltat l'Adri Suárez.
La pesta porcina africana, la grip aviària i la dermatosi nodular, entre altres, han obligat a sacrificis massius i han provocat pèrdues milionàries. Pere Roquer, president de SAGE, recorda que aquesta situació no és nova i assenyala que ja s'havia advertit sobre la possibilitat de que aquestes crisis esclatessin en qualsevol moment. A més, destaca que la falta d'acció preventiva deixa el sector en una situació molt vulnerable.
Era una bomba que des de SAGE veníem denunciant fa molt temps i que desgraciadament ha acabat arribant i que demostra una vegada més de que o s'escolta el sector primari o, evidentment, acaba passant el que acaba passant.
Ja ho comentàvem, agricultors i ramaders han bloquejat l'eix transversal amb tractors per reclamar un pla nacional de caça i un control efectiu de la fauna salvatge que consideren desbocada i responsable de la propagació de malalties. Roquer insisteix que aquestes mesures s'han d'aplicar a tot l'Estat i no només a Catalunya i alerta que sense elles les crisis sanitàries es repetiran.
Aquestes malalties que tenim, tant de dermatosi nodular, grip aviar, pesta porcina africana, i que demostra una vegada més que les organitzacions agràries com nosaltres a SAGE Catalunya venim denunciant de que sí o sí s'ha de matar animals i s'ha de fer un pla nacional de caça, no tan sols Catalunya, sinó a nivell de tot l'Estat, perquè així no podem continuar.
La mobilització busca posar pressió a les autoritats i mostrar la gravetat de la situació al sector primari. Pel que fa a les pèrdues econòmiques, s'indica que ja són molt elevades, ja que Espanya perd setmanalment uns 30 milions d'euros al sector porcí i els sacrificis en granges afectades per dermatosi nodular i grip aviària sumen milions més. Roquer també alerta dels efectes de l'acord de Mercosur, que podria posar en risc la competitivitat dels productors locals i la dificultat d'incorporació de joves al camp. Pel que fa al sector sanitari, el veterinari Ricard Adán explica que aquestes malalties es transmeten principalment pel moviment d'animals i persones entre granges, tot i que factors com els insectes poden facilitar la propagació de la dermatosi.
Ha coincidit, i molts dels problemes és perquè aquest tipus de malaltia es transmet amb el moviment dels animals. I com que hi ha molt tràfic d'animals amunt i avall i molt moviment de persones, és la manera de traslladar la malaltia d'un lloc a l'altre. Està molt avisat pels ministeris que s'ha de vigilar molt amb qui entra, qui surt i què entra i què surt en una granja.
Adán recorda que els ministeris estan molt alerta i que controlar qui entra i qui surt de les granges és fonamental per protegir els contagis. Pel que fa a l'impacte real, ell explica que la majoria de brots han estat avisos puntuals i no han afectat greument a la producció, excepte la dermatosi, que ha obligat a eliminar caps de bestiar en algunes granges.
I, de fet, els casos que hi ha hagut, excepte la dermatosi nodular, que ha sigut bastant més greu, han sigut avisos que no han arribat a res. O sigui, no han provocat grans problemes de producció.
Les mesures de prevenció funcionen bé amb produccions porcines aïllades i controls en les aus, però factors com el canvi climàtic i la superpoblació de porcs senglars compliquen la gestió.
Crec que funcionen bastant bé, el reste és bastant inevitable. Les produccions porcines estan molt aïllades, per això no hi ha hagut problema encara que hagi aparegut en els porcs senglars. El tema de les aus, les grans produccions ja ho tenen en compte d'evitar que s'arribi al contagi.
Per això, controlar la reproducció i concentrar els punts d'alimentació són estratègies clau per reduir riscos. Adán insisteix que, malgrat aquests brots i ensurts sanitaris, el sistema ha demostrat resistència i el consum de carn a Catalunya continua sent segur. L'alerta ha fet baixar els preus i augmentar els arancels en alguns països, però la majoria de granges no han patit grans pèrdues.
Avui a la linterna, Antoni Gálvez, president del gremi de carnissers Xacortés i Aviram. Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per pensar amb nosaltres, per poder parlar.
Escolti'm, s'ha girat feina, ho dic primer pel tema del Nadal, que jo sé que és una època molt bona pel gremi, pel sector, però també s'ha girat feina amb el tema de la pesta aquesta, amb el tema dels porcs senglars i que està enfonsant preus del porc espanyol i ja és el més baix d'Europa. Escolti'm, què està passant realment? El consumidor ha d'estar tranquil, no sé si hi ha dubtes, la gent que ve a la les botigues a preguntar, escolti'm, jo sempre em portava porc, però és que ara tinc por. I què està passant amb tot plegat, Antoni? Ens pots fer una radiografia en general?
La radiografia que no es veu, perquè la que es veu ja la teniu, i que als medis surt el tema de Collserola i no cal incidir perquè està tot molt centralitzat i molt localitzat, la realitat és que la clientela, per no dir-te, quasi bé ningú pregunta. Per què? Perquè nosaltres els establiments que estem reconeguts i que la gent ja té confiança en nosaltres ja saben que els nostres canals de distribució són totalment transparents i no tinc cap problema. El preu, doncs sí, mira, el preu sí que és evident que baixarà perquè, clar, si no poden, hem de pensar que, sembla que vaig llegir ahir que el porc que es consumeix a Europa era una part, un percent molt, molt, molt elevat que sortia d'aquí, de Catalunya.
Sí.
Vull dir que si hem de pensar que ja ens han posat que fins al 26 o 28 de febrer no podran exportar, doncs clar, aquests porcs han de passar via, no? Pues sí, ara ha de baixar el preu, i de fet està baixant, ha sigut lo nunca visto, vull dir que aquesta setmana ha baixat dues vegades el port i molt significativament. Això nosaltres ho veurem traduït segurament la setmana que ve, perquè clar, ha baixat aquesta setmana, però representa que nosaltres les compres i les comandes les teníem fetes ja i a casa, com que diu, no? I que suposem que a partir de dimarts, que serà el primer dia hàbil de la setmana que ve, doncs veurem alguna baixada, però que tampoc crec que sigui molt significativa, perquè el que segurament baixarà és el que no es pot exportar. Vull dir, el que és de consum interior no baixarà, perquè ja es consumia aquí, i el que segurament sí que baixarà serà doncs, fabricació i consum d'exportació, que és el que anem cap a fora, una paraula. Lo del mes diari, el llom, l'espinada, el cap de llom, que tothom ha això per fer canalons aquell Nadal, pues, això no, crec que no darem massa la diferència. i ojalà pari aviat, perquè si no també serà un galtabaix pels, diguéssim, els ganaders, que ho patiran molt.
Efectivament, perquè clar, estem parlant, Antoni, d'un producte que no és només venut al Nadal, sinó que el tema del porc es ven durant tot l'any, no? I és un producte que té molta sortida, tant el porc com les variantes del porc, no? Vull dir, tot allò que ja es diu que del porco hasta los andares, no?
Aquí està, no?
I clar, potser tant els mitjans estem donant tanta informació que a la gent li agafa una mica de por, tot i que s'ha de dir que des de la Generalitat ja han dit que no hi ha cap tipus de problema si en mengem, que això no es passa als humans i que no hi ha cap tipus de problema.
Mira, jo aquest matí mateix he estat parlant amb escorxadors, que, bueno, els nostres, i algun més que tenim contacte amb el gremi, i sincerament l'he preguntat, i crec que m'ho haguessin dit, perquè saben que, bueno, que són de fiar, no? Són gent que són de paraula i saben guardar una paraula. No hi ha ni un porc afectat a tot Catalunya, perquè diguéssim ja ni a lo més proper, que són aquests 20 quilòmetres de ràdio que d'exclusió que han posat, no hi ha ni una granja que tingui ni dubtes. No és que digui potser n'hi ha dues granges que estan en estudi. No, crec que per una vegada s'han fet les coses molt, molt bé des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i ho van tallar de seguida. Són uns animals que estan molt localitzats a lo que és Collserola, i com tothom està dient, no és una cosa que m'estigui inventant jo, és el que tu deies abans, no? Els mitjans ens teniu al minut de qualsevol cosa.
Sí, sí.
Tenim una primera barrera que és a AP7, tenim a la via del tren, tenim la C58, tenim moltes barreres que aquestes festrioles doncs, li costarà més de passar, m'entens? Hem de continuar amb aquesta línia, ser molt conscients també, jo no sóc ningú per dir-ho, però molt conscient la ciutadania, doncs que si han dit que intentem de no anar a passejar aquests dies per Collserola, potser mira, ens anem a la Barceloneta, tu que també està ben prou bonica, i anem a passejar, que segurament farà un dia com avui, no sé, aquí a Castellà del Vallès fa sol, no sé, a Barcelona potser no fa tant, no? Però bueno, hem de referir que siguem conscients de que a vegades nosaltres per fer una gràcia, dir, ah, doncs a veure si diem algun port senglar. No, vull dir, han dit que no es pot passar, doncs evitem-ho, no? I pel demés jo dic que no hi ha cap risc ni que aquesta carn es contamini als ports nostres, que estan ben sans, i el que hem de fer és complir amb el que tothom està dient i els entesos es estan dient, no?
No? I a més hi ha uns controls brutals a les granges,
brutals.
O sigui, qualsevol persona que digui vaig a veure com és un dia a dia una granja...
No podràs entrar.
En cas que ens deixessin, veuríem que hi ha un paperam que hem de complir per tenir els animals amb una qualitat de vida digna, amb els medicaments, les vacunacions i tot plegat.
Tot plegat i per entrar-hi ara amb aquest greu problema que tenim, segurament que si tu com un mitjà de comunicació volguessis entrar, doncs quasi bé et vestirien d'astronauta, no? Perquè no sigués importador del virus cap a la granja. Ho trobo magnífic. Si s'ha de fer 5 coses més, fem-les i fem les coses bé, perquè al final serà això un problema de curta durada, entens? I intentar tindre els menys problemes possibles.
Antoni, llancem des del gremi de carnissers, xarcuters i aviram, tranquil·litat.
Tota, al 100% tranquil·litat. Si tinguéssim un neguit, t'asseguro, ja en coneixeu vosaltres, jo crec que en coneix una mica també l'audiència, ho diria. Vull dir, diria, anem en compte, anem a pams, no. Cap problema. Si et serveix d'algo, jo ahir, com que no tenien temps a casa meva, al migdia i a la nit vam menjar el mateix, i era porc. Vull dir que cap problema.
Efectivament, i perquè a més vosaltres sou els primers damnificats, no? En cas que passés això, seríeu els primers que retiraríeu el producte, perquè el que no voleu per vosaltres no voleu per la clientela.
Però és que això, des del departament, si n'hi ha una alerta sanitària, de seguida és immediat. És que són coses que, mira, quan fem les coses malament, quan algú fa la... s'ha de dir, però quan les coses es fan bé, també s'ha de dir.
Efectivament.
I en aquest cas s'està fent les coses molt i molt bé.
Doncs per això ens hem volgut posar en contacte amb vosaltres, perquè sou els que esteu directament a peu de canó amb la gent que va comprar, que et pregunta: Antoni, el porc què? Tal. Són les típiques preguntes que es fa molta gent i que segurament al mercat, a la plaça, a la carnisseria del barri ho pregunta. Doncs els dubtes els ha resolt avui l'Antoni Gálvez, que és el president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram.
Gràcies una vegada més per comptar amb nosaltres i estem aquí a disposar.
Gràcies, Antoni. Salut.
Igualment per vosaltres.
Per cert, tenim una última hora respecte a aquest tema que estàvem parlant. El Ministeri d'Agricultura ha confirmat 2 casos més de senglars morts de pesta porcina africana, el que eleva el total de 29, segons han informat en un comunicat tot just avui. Els dos animals s'han trobat morts dins del primer radi de 6 quilòmetres des del punt on es va trobar el primer cas, de manera que no es modifiquen els municipis afectats. I els dos positius en pesta porcina africana arriben quan, recordem, fa un mes de l'inici del brot, i recordar que el govern ja ha facilitat els resultats de l'auditoria d'Irta Cressa, que confirma que les instal·lacions són segures, però que encara estem pendents d'anunciar quin és el resultat de la seqüenciació del virus per saber si el seu origen és o no un laboratori.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y a las 7 de la tarde, 35 minutos, solo te pido un segundito porque te voy a contar algo que seguro que te interesa. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí. Ahora ya, te dejamos y continuamos con la Linterna de Cadena COPE. Sí,
sí. Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar hasta un 40% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang y Mountain Pro. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda, web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
La vida de la majoria de les persones en situació de vulnerabilitat que conviuen amb un gos o un gat, el vincle amb el seu animal de companyia es converteix en un salvavides emocional. Perquè ha perdut la seva xarxa familiar o social, aquest no és només un company, és un confident, és el seu refugi emocional i en molts casos l'únic ésser que no ens abandonaria mai i per al que no ens sentirem jutjats. Aquestes són algunes de les principals conclusions del nou estudi impulsat per la càtedra Fundación Affinity Animalis y Salud del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals i investigadors de la Royal Veterinary College de Londres, també col·laboradors d'aquesta càtedra. Avui és un plaer parlar amb el Jaume Fatjó, que és el director d'aquesta càtedra de la Fundació Affinity. Jaume Fatjó, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin important són aquest tipus d'estudis, no? Per parlar de la importància de les mascotes d'un gos o un gat, de tenir-ho a casa, no?
Sí, perquè el que fan és posar xifres i posar evidència científica amb una realitat que tothom que conviu amb animals de companyia et diu, no? I precisament aquelles que estan en situació d'aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat encara ho viuen d'una manera més marcada. Uh-huh. Però el fet de posar-hi xifres i posar-hi evidència científica ajuda no només a provar-ho en un àmbit científic, sinó també a influir fins i tot en les polítiques públiques que tenen a veure amb els animals de companyia.
Uh-huh. Déu-n'hi-do amb les dades, perquè, clar, els números canten, i mai millor dit. El 91% de les persones que van participar en aquest estudi identifica el seu animal com la principal font de recolzament social. 91%!
Sí, i aquesta és una dada, a veure, és una dada d'aquelles agredolça. És a dir, ens diu, ens parla molt i molt bé del rol que té l'animal de companyia per a aquestes persones, però, per altra banda, també el que ens destaca, i això també es veu en l'anàlisi de les dades, és que aquestes persones tenen xarxes socials tenen un conjunt de persones amb les que poden comptar molt limitat. És a dir, el gos és important, jo diria, és important per tothom, però per aquelles persones que tenen precisament molt pocs contactes, molt poques persones a les quals referir-se quan necessiten ajuda, encara ho és més. Però per això et deia que és una dada agradolça, perquè no ens ha de fer perdre de vista que hi ha persones avui dia amb molta manca de contacte social i d'opcions, no?, per aconseguir ajuda quan la necessiten.
Jaume, per què creus que la gent que no té gos o gat veu a la gent que en té una mica així com dient, mira, si el tracta com si fos una persona, si li posa roba, si dorm amb ella, potser perquè no té o no ha tingut mai aquest gos o aquest gat?
Sí, és cert que cada vegada que nosaltres veiem en els nostres estudis i en altres estudis que fan col·legues nostres investigadors és que aquesta tendència cada vegada es redueix més. Has de pensar que, per exemple, si mires les dades de la població espanyola, una de cada dues famílies viu amb un animal de companyia. Per tant, aquests ja estarien en el sac que tu comentaves dels creients, no? Mm. I llavors diries, ostres, l'altre 50% de la població són tots descreguts i també les dades el que et diuen és que d'aquesta meitat que no conviu habitualment, hi ha una immensa majoria que, tot i no conviure en aquell moment, tenen una actitud positiva cap als animals i cap a la gent que conviu amb animals. És a dir, que al final estaries parlant d'una part de la població molt petita que efectivament doncs, pot veure la convivència amb l'animal com un luxe o com una frivolitat. Ara, precisament tornant una mica a l'estudi, el fet de provar que compleixen aquest rol, aquesta funció social tan important, doncs, d'alguna manera, ajudar a desbancar, no?, aquesta creença.
Uh-huh. Què en penses quan diuen que hem humanitzat els animals?
Que tenen raó. Sí, la gent que ho diu, i de fet els investigadors que treballen en aquest àmbit avui dia ho entenen, però és que pensa una cosa, si no, és que malament aniríem, perquè si no els humanitzar vol dir atribuir a l'altre capacitats que són compartides amb tu, i entre aquestes capacitats que tu atribueixes a l'altre està l'experiència emocional. Llavors, si nosaltres no fóssim capaços de reconèixer els animals formes de pensar o formes de sentir emocions semblants a les nostres, els estarien convertint en coses. Uh-huh. És a dir, de fet, el que passa és que sí que és cert que aquesta humanització s'ha de saber fer. És a dir, i jo et posaria l'exemple del que passa amb les relacions humanes. Vull dir, tu el que et dona la millor relació possible amb un altre és reconèixer les seves emocions, però també entendre que aquesta persona no veu les coses com tu, no pensa igual que tu, que potser no està tenint les mateixes emocions en aquell moment que tu, i precisament tu t'has d'adaptar, has de ser capaç d'agafar aquesta perspectiva, no? Uh-huh. Doncs imagina't, si això de vegades ens costa entre nosaltres, imagina't quan el que tens al davant és una altra espècie, és un gos o és un gat, per exemple. És a dir, que nosaltres ens hem de el nostre vincle amb els animals és emocional i no hi ha cap problema amb això, però hem de saber entendre'ls, hem de saber entendre què és allò que, per exemple, amb un gos o amb un gat el fa feliç.
D'aquí
que no sempre, perdona, que no sempre és el que nosaltres pensem que el fa feliç.
Ja. I aquesta frase que diu, cuanto más conozco al humano, más quiero a mis animales, ¿no? O a mi perro.
Sí, això es diu molt. Jo crec que és una manera de reflexar una cosa que té la relació amb l'animal, i és, moltes vegades nosaltres ho plantegem així, no? I tu li pots dir a una persona, mira, pensa en una relació propera que tu tinguis, no? Mm. I digue'm quines són les coses que tu valores d'aquesta relació. I et diuen, doncs mira, la confiança, la lleialtat, i quines coses no t'agraden de vegades de les relacions amb els altres. I la gent et diu, home, doncs no m'agrada l'enveja, no m'agrada la traïció, no m'agrada la manca de lleialtat, no? Doncs totes aquestes emocions complexes, que són emocions socials, que són, aquestes sí que són molt pròpies dels humans, clar, en l'animal de companyia no hi són. Per tant, el que tu tens amb el teu animal de companyia és una relació molt, podries dir, molt neta, molt lliure de totes aquestes coses que de vegades ens fan tan mal quan pensem en les relacions amb els altres.
Hem d'aprendre tantes coses dels animals. Jo convido a la gent que no ha tingut mai, que no n'opini fins que no en tingui, perquè tots aquells que han tingut després diuen ai, si ho hagués sabut abans, no s'ha de jutjar, sinó que s'ha de tenir, i si tens un gos o un gat o qualsevol animal, sobretot tenir cura de què és tenir un animal, que això és una altra història de la qual en parlem sempre, no? De que necessita les seves cures, el veterinari, sortir tres cops al dia, etc. O sigui, no qualsevol pot tenir una mascota si no tens temps per dedicar-li. I quan parlem ja de l'estiu i parlem d'abandó i tal, a mi de veritat és que m'entra de tot pel cos. Però així està la societat. Escolta, enhorabona per aquest estudi, Jaume Fatjó, director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la UAB, perquè sempre va bé recordar que les mascotes ens aporten i molt.
Gràcies.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia, apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala Toon Story, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra en el que podrás escuchar El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Anastasia, Shrek, Toy Story, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Toon Story, el mejor cine de animación en concierto. 8 de febrero, El Auditori, Barcelona. Compra tu entrada ya en filmsymphony.es.
¡Ay! Mira, en Galerías del Tresillo tienen un 30% de descuento.
Ya.
¿Y te lo financian todo?
Ya.
Sin intereses y sin gastos de apertura.
Ya.
¿Vas a dejar el móvil y escucharme?
Perdón, estaba comprando el sofá en la nueva web de Galerías del Tresillo, que además tiene miles de productos y entrega express. ¿Ves cómo te escucho?
Ya, ya. Galerías del Tresillo.
Estas Navidades, regala emociones, regala historias, regala aventuras, personajes inolvidables y momentos únicos. Regala cine. Entra en enneomagazines.com y haz que la magia del séptimo arte llegue a tu casa con la revista Cinemanía. El regalo perfecto a un solo clic.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y cuando has hablado de interpretaciones, yo decía que en esta búsqueda incesante que tiene el ser humano de la verdad, todo depende de la interpretación y de cómo de preparado estés para recibir el mensaje de la otra persona, ¿no? Y de cómo abierto estés.
Necesitamos ser capaces de escuchar, ser capaces de desarrollar el interés y la curiosidad por entender cómo otra persona está viendo una determinada situación.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els cagalons al forn i embotits per obrir boca. Torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes.
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
De la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Comencem parlant dels pagesos que es tornaran a mobilitzar si no s'apliquen de forma urgent plans de control de la fauna cinegètica. Avui ja ho han fet amb una tracturada a l'eix transversal. La sobrepoblació, per exemple, de senglars, conills o cèrvols, els afecta directament i amenacen de posar demandes patrimonials per la mort dels seus animals per culpa de les malalties que els transmeten. També per les pèrdues de collites i també de pastures. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i per cert que el Ministeri d'Agricultura ha confirmat dos casos nous de senglars morts per la pesta porcina africana i ja són 29, tots al perímetre de la zona zero. El Xavier Comas és ramader, critica la mala gestió de l'administració, l'excés de burocràcia que contrasta amb un sector que sempre ha fet els deures.
Nosaltres sempre hem tingut els camps avallats, perquè és el que ens van dir. Com no podem matar legalment, només poden els caçadors, i els caçadors han de demanar permisos per poder venir a caçar a la nostra zona. Sempre hem de buscar opcions. Hem gastat, per exemple, a casa ens hem gastat molts diners en maneres preventives, amb tancats i tancats a la granja i tot, per poder-nos evitar. Però s'ha anat descontrolant i ha arribat un punt que és insostenible.
I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en diu que l'abandonament del món rural i la mala gestió forestal són factors que han contribuït a aquest descontrol de la fauna cinegètica. Reconeix que s'ha de fer més i assegura que el govern hi serà.
Jo crec que aquí em quedaria amb això, eh? No amb el retret, sinó de dir, sabem el que hem de fer? Jo crec que sabem el que hem de fer. I, per tant, i ens hem trobat innombrables vegades, ho continuarem fent per intentar doncs, que no sigui flor d'estiu, també, eh? Que cal un treball continuat, i això és el que hem dit. Farem un treball continuat en el temps, amb més recursos, amb més intensitat, i, per tant, el que demanem és que tothom, doncs, tothom ajudi i contribueixi a fer-ho possible.
El conseller Ordeig també ha demanat paciència als pagesos que esperen les ajudes econòmiques pels sacrificis d'animals infectats, en aquest cas per la dermatosi nodular, que afectava, recordem, vaques i bous.
Doncs esperant que arribin aquestes ajudes, que vam de tema per parlar de municipis com l'Escala, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols, que continuen netejant els seus passejos marítims després del temporal que ha escombrat la Costa Brava en els darrers dies. No hi han hagut danys personals ni desperfectes greus, com va passar el temporal del 2008, però sí que ha deixat nombroses incidències.
I l'Escala ha estat un dels municipis més afectats. Sis de les seves platges s'han quedat sense sorra. I a Platja d'Aro, la seva alcaldessa, Imma Gelabert, diu que ja estan acostumats a que cada hivern passi el mateix.
Moltes restes sobre la sorra, que és el que ara això comporta que hi hagi d'haver tot un seguit de gent i de maquinària netejant altra vegada la platja i posar-la en condicions. Però això no deixa de ser habitual amb el que són grans llevantades com la que hem tingut aquest cap de setmana, fins i tot superiors, que les hem tingudes també, malauradament, en altres ocasions, i bé, durant tot l'hivern, que els temporals de mar ens porten aquest tipus de troncs, de branques i de brutícia moltes vegades a la platja.
A Roses el passeig marítim ja torna a ser accessible. A Portbou el temporal va arrossegar molta brutícia i restes vegetals i la força de les onades va fer caure una viga de les barraques de pescadors, va cedir una part del sostre i ara s'ha de revisar l'estructura.
Us heu fixat que en els darrers 20 anys el 75% de les oficines bancàries han desaparegut a Catalunya, passant de més de 7.000 a escassament 2.000. A qui més està afectant aquesta nova realitat és els pobles petits, que s'han quedat sense bancs ni caixers i per fer alguna gestió que han d'agafar el cotxe i anar a municipis més grans.
I a la comarca del Lluçanès, per exemple, la possibilitat de treure diners, fer tràmits o demanar informació redueix pràcticament a la capital. L'Amparo és una veïna d'Olost, una petita població del Lluçanès d'uns 1.200 habitants. Ella fa servir la banca mòbil que fa parada al municipi un cop al mes i el que li agradaria és que s'ampliés aquest servei.
Ah, mira, jo ho adapto a el que venen. Si venen en un mes, doncs calculo el que puc gastar i trec uns diners. Però un dia com avui, que necessito treure més de lo normal, no tindria aquests diners. I per això, el fet de que vingui, doncs puc treure els diners i pagar demà el meu gasoil.
Doncs la majoria de pobles petits que funcionen amb banca mòbil ho veuen insuficient, sobretot municipis turístics que els caps de setmana o per vacances multipliquen la seva població.
Més informació a Cope Catalunya, a la xarxa social X i Facebook i també, com no, a les aplicacions mòbils, com dèiem, i a la cadena Cope. Gràcies, Holanda. Fins demà.
Adeu, fins demà, que vagi bé.
I arriba el moment de la informació esportiva amb en Joan Matllori. Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Comencem parlant del Barça, que ha tornat a la feina després de les festes de Nadal, però no sé si amb sobrepès o no. Ho porten això mil·límetre o no?
Espero que tothom hagi arribat en perfecte estat de revista.
Molt bé.
Ha tornat a la feina el Barça per començar a preparar el derbi de dissabte a Cornellà al Prat i ho ha fet amb un entrenament de portes obertes a l'estadi Johan Cruyff. Allà ha estat el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse i Joan. Un entrenament, la tornada del Barça després d'aquestes vacances de Nadal d'una setmana davant 5.530 aficionats a l'estadi Johan Cruyff. La novetat, Ronald Araujo, ha entrenat amb els seus companys després d'un mes, des del 25 de novembre, que va jugar a Stamford Bridge, on se l'ha agafat per descans mental i ha viatjat, com sabeu, a Israel i Cisjordània per aquesta pau espiritual. Ja torna Ronald Araujo, veurem si entrena, si segueix entrenant, si entra la convocatòria contra l'Espanyol. El que sí ha d'entrar és un Pedri, que també ha tornat al Canari després de no jugar l'últim partit d'aquest any al camp del Villarreal. I Dani Olmo ha començat l'entrenament, però una part l'ha fet al marge dels seus companys. En el cas de Dani Olmo, arribaria molt just pel derbi d'aquest dissabte 3 de gener, que és quan just farà un mes de la seva lesió. En el cas de la resta de jugadors, tots entrenen amb normalitat en un entrenament, la tornada ja dels de Hansi Flick a la feina.
Gràcies, Víctor. Un derbi, per cert, que està marcat pel retorn de Joan Garcia a Cornellà al Prat.
Es preveu, per tant, un derbi calent a nivell ambiental. N'acaba de parlar del tema a la gala de les estrelles del futbol català el vicepresident del Barça, Rafa Juste. Estem allà amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs, efectivament, la pilota a terra i cordialitat i cordura, tant a l'Espanyol com a Camp Barça, un Barça representat aquí per Rafa Juste en aquesta gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol. Rafa Juste parla clar i català que aquí no passarà res i de que això ha de ser només un partit de futbol.
I sobretot que l'espectacle estigui a la gespa, arriba l'Espanyol en un gran moment, nosaltres anem líders i per tant serà un partit d'aquells que faran goig, n'estic ben segur, i aquí fer una crida a tots els aficionats de futbol perquè això, que gaudeixin d'aquest meravellós esport i res més, i a gaudir-lo.
I CAP, que és el que ha demanat la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, el CAP, fred i tranquil·litat, han de tenir en compte que l'estadi de Cornellà al Prat està apercebut de tancament. Ho ha fet aquest matí en la veu de la presidenta de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol en declaracions d'Esports Cope, Sílvia Rodríguez.
Aquesta temporada està sent molt bona i sobretot a nivell dels partits de casa. L'afició amb l'equip, hi ha una comunió molt important. I hem de pensar que no és només és aquest partit, que evidentment és important dintre del calendari anual dels partits que hi han, però hem de pensar en el més enllà i que no ens poguessin tancar el camp per una cosa, per una malifeta que ens hi juguem molt aquesta temporada.
Avui hi ha hagut reunió amb els Mossos de Seguretat i tornarà a haver-hi demà una altra reunió. L'Espanyol tornarà a la feina demà després de l'entrenament d'avui, on hem vist ja recuperats a Ramon Terrats i a Javi Puado, que ha fet avui el primer entrenament a tope amb la resta dels seus companys.
Gràcies, Quique Iglesias. Bon. I, Joan, tenim ara notícia a Girona.
Sí, ja està a la ciutat de Girona Claudio Echeverri, futbolista uruguaià, per incorporar-se a l'equip de Michel. Edu Badia, endavant.
Claudio Echeverri és el nom propi del Girona avui. Era la gran il·lusió d'aquest estiu al conjunt de Montilivi. Finalment el City es va decantar per l'oferta del Bayer Leverkusen. A Alemanya ha tingut poques oportunitats i ara Echeverri arribarà com a cedit fins a final de temporada al Girona al mercat d'hivern per ajudar l'equip de Michel a sortir del descens. El migcampista argentí ja coneix els seus nous companys després d'arribar avui a Girona, si bé la seva arribada obligarà el club a moure fitxa, ja que ocupa plaça d'extracomunitari. Això farà que es busqui una sortida a Víctor Reis, Esprilla o Solís, un Solís que té tots els números per sortir i alliberar aquesta fitxa. No serà l'única arribada a l'equip de Michel. El Girona a reforçar la porteria és el següent objectiu, mentre soluciona el futur d'un Livakovic, que avui no ha tornat als entrenaments amb permís del club.
Gràcies, Edu, i acabem parlant de bàsquet.
Per dir que el Barça rebrà demà el Palau Blaugrana al Mònaco en partit d'Eurolliga després de guanyar-li al Bilbao a la seva pista. Allà no havia guanyat ningú en Lliga CB aquesta temporada. La cita demà, aquest partit contra el Mònaco, a 8:45 al Palau. També demà a l'Eurocup a Poel, Jerusalem, Manresa, partit que juga ja en terres israelianes. I a la Lliga CB també demà es disputa un interessant Unicaja Joventut.
Gràcies, Ballori. Més informació esports Cope, que vagi molt bé.
Gràcies.
I nosaltres hem arribat fins aquí amb la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Ja saps que la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia. I nosaltres tornem demà aquí a la mateixa hora. Salutacions aquí, t'ha parlat la Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau.